A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
A Tarragona, molts gats no viuen la vida còmoda i agradable d'una llar. Són felins que han nascut en llibertat en zones urbanes i que, tot i estar acostumats a la presència humana, sobreviuen de forma quasi independent en agrupacions de diversa mida i composició. Sense el suport de persones que en tinguin cura, la seva vida és extremadament precària.
Però fins i tot en el cas de que les colònies siguin alimentades de forma regular, hi ha un altre problema afegit: l'estratègia reproductiva dels felins, que en circumstàncies favorables porta a la multiplicació descontrolada dels membres d'una colònia en qüestió de mesos.
Des de la nostra perspectiva animalista, la solució mai pot passar per l'eliminació física dels felins. Particulars i empreses han emprat mètodes de tot tipus: enverinament, caça i, en els últims temps, la reubicació forçosa de les colònies.
Però és que, fins i tot deixant de banda l'ètica, s'ha demostrat que aquestes metodologies no són efectives. En el programa d'avui parlem de la solució que la immensa majoria d'expertes, voluntaris i alimentadores recomanen i apliquen: el protocol CER, acrònim de Captura, Esterilització, Retorn. Com funciona el CER? Quins efectes té en les colònies? I, el més important, funciona?
Hola a totes, sóc Líria García.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó que també qüestiona, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
En aquest quart episodi ens centrarem en un dels puntals de l'acció de les associacions animalistes: el control poblacional de les colònies felines, en particular el protocol de captura, esterilització i retorn, que a partir d'ara, durant el programa d'avui, anomenarem CER per escurçar.
Ja us ho hem comentat en més d'una ocasió. Tarragona té unes característiques excepcionals per allotjar agrupacions de gats urbans: restes arqueològiques, solars, zones boscoses properes a la ciutat. Dit i fet, les colònies són una constant a la nostra ciutat. Des del port a Sant Pere i Sant Pau, no és difícil veure els nostres conciutadans amagats entre les males herbes o prenent el sol sobre les restes de l'amfiteatre.
Moltes d'aquestes colònies tenen persones a cura. Poden ser particulars, així a l'estil freelance, o comunitats de veïns, o alimentadores en col·laboració amb associacions animalistes. Generalment, aquestes persones vetllen perquè els gats tinguin aigua fresca i menjar de forma regular, i donen avís o directament actuen en casos de gats malalts o ferits.
Ens estem deixant expressament una cosa, i és que els gats es reprodueixen, i comparats amb els humans es reprodueixen moltíssim. Per a que us feu una idea, una gata té diversos períodes de zel a l'any en els quals pot ser fecundada. Cada embaràs dura uns 65 dies de mitjana i cada part pot suposar de 4 a 6 cadells. Si tenim en compte que els gats arriben a la maduresa sexual als 6 mesos, això implica que les poblacions felines ben alimentades es poden multiplicar en molt poc temps. Per a que ens fem una idea, una gata pot arribar a parir entre 2 o 3 vegades cada any, i això pot arribar a ser fins a 18 cadells l'any.
Una barbaritat. Tradicionalment, els mètodes de control poblacional de les colònies, fins i tot per part de les persones alimentadores, han estat força qüestionables, per dir-ho d'una forma fina. Moltes haureu escoltat històries del que molta gent feia i encara fa amb les camades dels gatets. Altres metodologies que tenen com a objectiu ja directe l'eliminació total de les colònies són encara més brutals. Inclouen l'enverinament, la caça amb gossos, amb escopetes... Bé, el que us podeu imaginar.
Però bé, amb la legislació actual, tot això, en teoria, ja no està a la llei catalana, i més recentment a l'àmbit estatal, aquestes pràctiques són considerades il·legals. S'inclou també una de les pràctiques de les empreses de control de plagues per seguir fent calés: la captura i posterior reubicació dels gats en altres indrets.
No cal dir que des de Renegats condemnem completament i enèrgicament aquestes pràctiques. Però és més, és que a més els estudis de camp i l'experiència d'anys han demostrat que eliminar colònies no soluciona el problema. El buit ecològic que deixen propicia l'arribada d'altres gats que aprofiten els recursos disponibles. El problema, entre cometes, doncs, comença a ressorgir periòdicament i les pràctiques d'eliminació s'han de tornar a repetir de forma indefinida.
I és que les colònies de gats no apareixen i es multipliquen de forma espontània. L'acció humana és clau, ja que el desenvolupament urbanístic crea els espais adients perquè aquests gats es reprodueixin i els abandonaments i altres conductes irresponsables doncs, acaben d'adobar la situació, no? I afegir gats en aquestes colònies. Però tornant al tema del control de les colònies, quina és la solució perquè una colònia felina urbana no creixi o perquè no, que no impliqui l'ús de mètodes poc ètics que al final no resulten efectius? La resposta doncs, podria estar en l'aplicació d'aquest mètode que comentàvem, el protocol CER.
Aquest protocol té tres parts molt diferenciades. Primer, es captura el gat o gata de la forma més segura possible. Hi ha diferents tipus d'instruments que potser algun altre programa us detallarem. I després, un cop aquest animal ha estat capturat, se l'esterilitza. També si es pot aprofitar per realitzar un examen veterinari i es valora si és necessari fer algun tractament addicional, si el gat està malalt o té alguna ferida, etc, etc. En les condicions més ideals també es vacuna i fins i tot es pot posar un xip identificatiu als individus capturats per tenir-los censats, diguéssim, de forma molt més correcta.
Més controlada, no?
Sí, exacte.
Doncs sí, malauradament tot això moltes vegades pues depèn dels recursos que tenim disponibles, oi? El cost d'aplicar el protocol CER a una colònia pot ser molt elevat, segons el nombre d'individus, i molts cops només disposem de fons provenents de donatius de particulars, si és que tenim fons aliens. I el tema econòmic, junt amb el número i disponibilitat de voluntàries per participar a la captura i per fer el viatge al veterinari, per fer totes les gestions necessàries, és un factor que ens limita i que hem de tenir en compte quan es planteja començar a controlar una nova colònia.
Bé, i un cop ja hem passat per la clínica, ja hem passat a la segona fase diguéssim, el segon punt del protocol CER, arribem a la tercera part, i és que tan bon punt l'animal està recuperat, doncs ha de retornar a la colònia. El gat, i ho diem per experiència, perquè hem vist els membres un cop han tornat a la colònia, li queda així bastant mal record, li quedarà una petita cicatriu, ja sigui ventral o lateral en cas de femelles o a la zona escrotal en cas dels mascles, i després una marca molt important que suposo que molts dels oients hauran vist, que és el tall a l'orella, que bàsicament identifica un felí com ja esterilitzat i facilita molt en posteriors captures. El procediment es repetirà fins que la major part, si no pot ser tota la colònia en condicions ideals, ha estat degudament esterilitzada. Es considera que a partir d'un 80% de membres esterilitzats, la colònia es pot donar per estabilitzada.
I bé, quins són els beneficis? Què aconseguim quan controlem una colònia? Doncs els beneficis de tenir una colònia controlada s'observen de forma immediata. Eliminem l'instint reproductiu, per tant, els gats es tornen menys territorials, hi ha menys baralles, fan menys soroll, també degraden menys l'entorn i bé, el nombre de conflictes es redueix significativament. Les femelles en particular milloren moltíssim la seva qualitat de vida. El fet de no haver d'estar enllaçant un part amb l'altre fa que la seva esperança de vida creixi de forma immediata.
Doncs és això, la comunitat de gats no creixerà més, sinó que s'anirà reduint progressivament. Clar, això implica menys colònies, però a la vegada amb membres més sans i ben cuidats. Una vida digna que al final només implica doncs, un dia per aquests gats, per oblidar.
Però això en condicions ideals, oi, Jandro?
Sí.
Perquè la veritat és que el protocol CER té molts avantatges i així dit en teoria semblaria que hauríem de poder del tot controlar la població de felins urbans, però no tot és tan fàcil. A més de les nombroses colònies que no han pogut ser assumides per les associacions i fins i tot les colònies controlades i cuidades són sovint objectiu dels abandonaments. En nombroses ocasions, alimentadores ens han contactat avisant-nos de femelles prenyades que de sobte apareixen a la colònia que habitualment controlen i veuen com el treball de mesos que han estat fent per esterilitzar tota la colònia de sobte s'esfondra perquè han de tornar a començar. I en aquest aspecte la bibliografia és clara. Si bé el protocol CER és l'opció més ètica i potencialment efectiva, si la seva aplicació no es fa de forma integral, és difícil que presenti aquests resultats positius que volem aconseguir.
I és això, les associacions com la Caseta, per exemple, o les altres associacions que actuen a Tarragona, i la tasca de les alimentadores conscienciades i que destinen un munt de temps i un munt d'esforç tant a nivell d'hores com a nivell econòmic, doncs no és suficient per assolir el repte de controlar èticament les colònies felines. La realitat és que necessitem un pla integral coordinat i necessitem el suport de les institucions. A més, la legislació actual és prou clara. Els gats del carrer, segons la llei, són responsabilitat ara de l'Ajuntament, s'anomenen gats comunitaris, i també dels ciutadans. Llavors, clar, el que volem és dir que amb l'esforç de totes i amb els recursos econòmics i també pedagògics, perquè s'ha d'ensenyar els avantatges del protocol CER i el per què les colònies de gats han de poder viure i conviure amb els humans, llavors sí que podrem revertir la situació actual i llavors convertir, ara sí, de veritat, a Tarragona en una ciutat amiga dels gats.
Això esperem. I bé, doncs, com a cada programa, passem ara, és hora de posar-nos les nostres millors gales amb estampat de lleopard per rebre la nostra medievalista de capçalera. Amb tots vosaltres, la secció de la fèmina Verbi Potens.
Hola, fèmina, ben tornada, renegats. A veure, avui què ens portes? Que l'altra vegada, perdona, el anterior programa, ens vas presentar un poema preciós. A veure com ho pots superar.
Doncs avui us vull parlar dels gats de la reialesa. És a dir, dels gats que vivien com reis durant l'època medieval i l'època moderna. Són gats que normalment eren els acompanyants de princeses o reines, és a dir, dones que tenien predilecció pels felins i es gastaven molts i molts diners per garantir el seu benestar, i no només. Tot i que segur que aquests gats van estar ben atesos, és cert que aquests gats també van ser víctimes de l'egoisme i sobretot de la vanitat pròpia de l'aristocràcia del moment. Bé, comencem parlant de la reina de França del segle XIV, Isabel de Baviera, qui va gastar quantitats excessives de diners en accessoris pels seus gats i altres animals que vivien amb ella. De fet, l'any 1387 va encarregar un collar brodat amb perles subjectat amb una sivella d'or, ni més ni menys que pel seu esquirol. L'any 1406 es va comprar un drap de color verd brillant per fer un llit especial per al seu gat. Estem pensant en una època en què els teixits eren un producte molt, molt, molt costós. Bé, un altre cas, també bastant sonat, és el de la marquesa Isabella d'Este, la marquesa de Màntua, a Itàlia. Ella adorava els gats i l'any 1495, en una carta, va escriure que sobretot adorava, i cito, els gats de raça que portaven d'Orient per agafar rates. Perquè, a més, en aquells temps, segons diu a la carta, a Itàlia els gats eren molt poc comuns perquè eren exterminats pels fanàtics religiosos que els identificaven amb el dimoni. Coneixent aquesta passió de la marquesa pels gats, cortesans i amics van intentar de totes maneres aconseguir-li un gat i guanyar-se així la seva confiança. Aquest és el cas, per exemple, de Tolomeo Spagnolo, un d'aquests cortesans, que en una carta de 1498 relata unes aventures absurdes que va viure a Venècia per trobar un gat per a la marquesa. Sense èxit, per cert. Bàsicament, es va dedicar a intentar robar gats domèstics d'altra gent. Primer va intentar robar el gat d'una comunitat monàstica, però no ho va aconseguir. Com vam veure amb el poema de l'anterior capítol, els gats eren uns companys bastant comuns dels monjos i de les monges. Després d'aquest fracàs, intenta robar el gat d'un gat que viu amb una dona, però que ella el fa fora de casa, i quan ell intenta oferir monedes d'or a canvi del gat, el tira al canal. Per tant, fracàs total.
Ho entenc.
Una altra persona a qui Isabel, aquesta marquesa, va demanar que busqués els seus estimats gats va ser Lorenzo di Pavia, un luthier expert i bon tallador de fustes precioses i d'ivori, actiu a Venècia, des d'on li escrivia cartes sovint. El 27 de novembre de 1498, Lorenzo va enviar a Isabella unes caixes de perfum, de fusta de banús i olivera, però també, i cito en italià, un gattesino soriano, és a dir, un gatet sorià d'Orient, el més bonic que va poder trobar. Malauradament, l'animal va arribar mort a Màntua, perquè, escriu la Isabella tres dies després, aquell trist mariner el va deixar morir al vaixell, cosa que el va fer sentir malament, però hem de tornar a provar-ho. És a dir, els gats els portaven amb llargs viatges de vaixell i, efectivament, arribaven morts. Bé, el 19 de març de l'any següent, Lorenzo troba un altre felí per a la marquesa i aquesta vegada escriu: «Us envio una bonica gata de Damasc, que és molt agradable». Va costar molt d'esforç trobar un gat adequat. Bé, la marquesa no només volia un gat, de fet, ella volia tenir una parella, mascle i femella, per poder criar i, de fet, va fer anar de bòlit a tota la cort per complir el seu desig. Sabem que el novembre de 1510 va morir Martino, descansa en pau, Martino, que era el seu gat preferit i que va tenir un funeral solemne en el qual també va participar els gossos de la casa.
Sembla molt, molt exòtic tot això que expliques, però és que aquests comportaments jo ara
pensat... Sí, són lamentables. Sí, sí.
No, bueno, no, és que
i molt actuals.
No queden tan lluny, no? Exacte. Ara encara estic pensant en el drap verd, no?, que es va comprar, com devia de quedar, no? Aquella...
Ella no el va cosir, això segur. No, devia contractar algú altre perquè li cosís.
No crec que tingués rascadors preparats pels gats.
No, jo tampoc ho crec.
En fi... moltes gràcies, Fèmina, per la secció d'avui. I bé, ens veiem d'aquí dues setmanes. I bé, com sempre, avui estem a punt d'acabar. I us recordem, com sempre també, que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Teniu alguna història al respecte? Quina opinió teniu del protocol CER? L'heu aplicat alguna vegada? Voleu aplicar-lo? Doncs, si teniu qualsevol pregunta o comentari...
Esterilització.sí, esterilització.no.
També. Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre aquesta temàtica i altres dels altres episodis, doncs podeu, com sempre, escriure a lacasetadelsgats@gmail.com. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @lacasetadelsgats, a Instagram o a Facebook.
Doncs bé, fins aquí a dues setmanes.
Adeu. Never woes refuses to sing to the kids on the front that I had a move with them, I had a sound dance, never had a move. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.